La tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts a un nou programa de La Tàctica. Oients, avui tenim molta informació i és que tot i que ja arribi l'estiu, ja arribi la calor, la veritat és que totes les disciplines esportives estan arribant ja al seu punt final de les seves respectives temporades. Avui parlarem dels despatxos de la Unió Esportiva Olot, que comença a haver-hi moviment. Parlarem de futbol amateur amb el segona catalana, amb el nostre Bosc de Tosca. Parlarem també amb els altres nostres garrotxins, com és el Sant Pere Martí, la Vall d'en Bas i també l'Hostoles, que juguen aquesta tornada de les eliminatòries de play-off. I parlarem d'esports, per exemple, com el billar, parlarem del tenis taula, parlarem de l'hoquei femení, parlarem de que Olot serà la seu d'aquests jocs adaptats que es juguen aquest cap de setmana i, òbviament, tornarem a aquells vells moments en què la màgia, en què la sorra, en què les equipacions tan diferents de les d'ara predominaven en els camps de futbol de la nostra comarca, amb el Torneig Legends, també amb l'Espardenyada. Endavant! Música motivadora de tots aquests lluitadors que han fet que la Unió Esportiva Olot aconseguís quedar-se en aquesta segona federació. I és que, de moment, la nova era amb el director esportiu Lluís Micaló ja té novetats, perquè hi ha hagut 5 baixes confirmades de moment de la Unió Esportiva Olot, 5 jugadors que no seguiran a les files del primer equip després d'aconseguir aquesta permanència, aquesta salvació a segona federació i poder competir la pròxima temporada en aquesta quarta categoria a nivell estatal. Hi ha 5 jugadors que ja han decidit d'alguna manera desvincular-se de la Unió Esportiva Olot. El primer és Joaco Peñalver, no seguirà la Unió Esportiva Olot, com dèiem, és aquesta primera baixa confirmada per al club per la pròxima temporada 2025-2026. L'extrem agarenc i el club rescindeixen de mutu acord el contracte que els unia per la nova temporada. Joaco, arribat l'estiu passat al club olotí procedent del Reus, ha disputat 26 partits a segona federació, 10 com a titular i ha marcat 2 gols, un a la Lliga i l'altre a la Copa del Rei. És la primera, com dèiem, baixa confirmada per al club per la pròxima temporada. La segona és Joan Mainau, que no seguirà l'Olot, és aquesta segona baixa per la propera temporada. Joan Mainau, el lateral tossenc, es converteix en aquesta segona baixa confirmada després de la de Joaco Peñalver. Mainau ha disputat 2 temporades a la Garrotxa amb 53 partits, 4 gols i un ascens de tercera federació a segona federació, de la mà també de Pedro Dolera. Dani Hernández tampoc seguirà l'Olot, només ha jugat 6 partits en aquest mig curs de la 2024-2025. El defensa de Castelldefels havia arribat al mercat d'hivern procedent de la Unión Deportiva Melilla, no ha tingut massa continuïtat a les files de l'Olot i en aquests mesos només ha jugat 6 partits, 4 com a titular, i és aquesta tercera baixa oficial del conjunt olotí per la pròxima temporada. Un home important, i de fet un dels més importants, un dels més utilitzats per als dos tècnics, tant per Pedro Lerà com per Roger Vidal, ja s'hi ve, també causa baixa de la Unió Esportiva Olot. El lateral s'ha convertit en un fixe durant la temporada segona federació i ha jugat un total de 29 partits com a titular. El defensa de 28 anys ja ha completat una grandíssima temporada al carril del municipal, tant amb Pedro Lerà, com dèiem, com també amb Roger Vidal, i s'acomiada després d'un curs a les files del primer equip de la Unió Esportiva Olot. I un altre també molt important aquest any és el Chema Moreno, el davanter centre, que també causa baixa de la Unió Esportiva Olot. Chema Moreno ha jugat 34 partits oficials aquesta temporada entre Lliga, Copa Catalunya, Copa del Rei. 34 partits oficials els que ha jugat Chema Moreno, més de 2.050 minuts a les seves cames, 4 gols ha aconseguit, 2 assistències i s'ha convertit en un jugador també importantíssim pels esquemes tant de Dolera com de Roger Vidal. S'ha sabut adaptar els dos esquemes al jugador que venia procedent del Badalona Futur, que firmava procedent del Badalona Futur i que ha passat, per exemple, amb equips com el Badalona Futur, el Linense, la Penya Deportiva i l'Alzira, entre d'altres. Aquestes són, doncs, les 5 baixes. Recordem, Chema Moreno és aquesta última baixa confirmada per al conjunt olotí. També Yaya Sidibé no seguirà la pròxima temporada. Dani Hernández, Joan Mainau i Joaco Peñalver. Des de la direcció esportiva, Lluís Micaló confirmava que de cares a la pròxima temporada han d'arribar més renovacions i, òbviament, han d'arribar ja els primers fitxatges de la pròxima plantilla. Una plantilla que ha de confeccionar Micaló i que vol. De fet, l'objectiu és que sigui el més competitiva possible per aconseguir està en una posició maca, en una posició bonica d'aquesta segona federació, perquè no escalar posicions i intentar acabar la pròxima temporada, el pròxim curs, el més endavant possible. Marxem al futbol amateur. Un futbol amateur que ja també comença a posar punt i final, però esperem que quedin aquest cap de setmana i dues més, perquè si és així és perquè els nostres garrotxins hauran aconseguit passar d'aquesta primera eliminatòria, d'aquesta primera semifinal del playoff d'ascens a les seves respectives categories. Comencem per la que tenim més amunt, amb el Sant Jaume ja ascendit des de fa més d'un mes. Ara és el torn del Bos de Tosca i és que no ho té fàcil. El Bos de Tosca haurà de remuntar l'eliminatòria, ho farà a casa, això sí, el municipal de Bos de Tosca davant la seva gent, un al·licient més per intentar aconseguir remuntar aquest partit. I és que van perdre l'anada al camp del Fornells per 1-0, un gol de Bernat Linares al minut 79-80 del partit, un partit que va acabar amb aquesta victòria de l'equip gironí, amb la victòria del Fornells, derrota per tant del Bos de Tosca. Però si una cosa tenim clara, i és que ho ha demostrat el Bos de Tosca, és que tot aquest grup, que és més que un grup, és una família, ha aconseguit adaptar-se més que bé en aquesta segona catalana, amb jugadors molt joves, amb jugadors inexperimentats tampoc, també en aquesta segona catalana s'ha sabut adaptar, ha acabat en tercera posició, quan durant moltes jornades ha anat en segona posició, ha lluitat de tu a tu amb tots aquests equips de la part alta de la classificació, de fet amb el Fornells, amb qui va perdre aquest cap de setmana passat, el va aconseguir guanyar en les dues jornades, tant a l'anada com a la tornada, de la fase regular. Ara és un partit més, són 90 minuts que es poden allargar fins als 120 minuts en cas de pròrroga, però són 90 minuts en què el Bos de Tosca ha d'aconseguir posar totes les armes a dins del terreny de joc, en què ha de fer el seu joc, en què ha d'aconseguir guanyar el partit. Si pot ser per més d'un gol, millor, perquè es classificaran de manera directa a la gran final, i si no, a portar el partit a la pròrroga. Però el Bos de Tosca té una cita important aquest cap de setmana i necessiten que tu hi siguis. Fran Dorca feia aquesta prèvia, demanava que tothom també vagi al camp.
Pues amb la mateixa il·lusió que abans de començar. Sabíem que eren 180 minuts i que poden ser 210, i això amb la mateixa il·lusió aquí a casa, que hem set molt forts aquest any. Segur que el camp està ple perquè vindrà molta i molta gent, n'estic convençut, i els jugadors estan motivats, estan amb ganes de que arribi dissabte, i la veritat és que estic molt il·lusionat perquè segur que fem un bon partit i ens emportem un bon resultat i l'eliminatòria.
De ben segur que sí, aquest Bos de Tosca Fornells per intentar classificar-se a la gran final, una gran final que també estarà esperant el Porqueres o l'Sporting Vidrarenca, un partit que va acabar amb 0-0 el camp de l'Sporting Vidrarenca i que ara la tornada es decidirà a Mianigas, al camp del Porqueres. Mianigas, de fet, no només serà protagonista aquest cap de setmana una vegada, sinó que ho serà en dues ocasions, perquè aquest cap de setmana també Mianigas acollirà l'altra fase final, l'altra primera eliminatòria d'ascens a tercera catalana entre el Camós, un equip del Pla de l'Estany, i l'Hostoles. Els garrotxins, que van aconseguir empatar 0-0 a casa contra el Camós, aniran al camp del Porqueres, al camp del Camós, òbviament, a intentar vèncer-los, a intentar aconseguir la victòria i a classificar-se per aquesta gran final. Recordem, 0-0 al camp de l'Hostoles, ara toca jugar al camp del Porqueres aquest cap de setmana. L'altre partit per pujar a l'altra semifinal, per pujar a tercera catalana, si més no, per classificar-se a la gran final, és el Sant Pere Màrtir Valldembàs, un partidàs que ens va deixar l'anada amb una victòria dels olotins per 2-3 al camp de la Vall d'en Bas, amb gols, amb expulsions, amb emoció fins al final, en minuts d'afegit, i la veritat que va ser per l'espectador neutral un partidàs. Esperem també que sigui un partidàs el d'aquest cap de setmana, el d'aquest dissabte a les 6 de la tarda, al Pic del Bac, al camp del Sant Pere Màrtir, on d'aquí sortirà l'equip que es classifiqui per la gran final. Esperem que això siguin dos garrotxins, d'acord amb aquest Bos de Tosca, que també d'alguna manera intentarà remuntar el partit i també classificar-se per aquesta gran final.
Oh,
I deixem enrere el futbol, anem amb altres disciplines esportives, amb una que no en parlem pràcticament mai. Anem amb el Club Villarolot, que vol donar a conèixer aquest esport arreu de la ciutat. Fa anys que el Casino Lotí, una de les entitats més veteranes de la ciutat, s'hi practica el billar. Doncs amb la creació del Club Villarolot, aquest esport va anar agafant rellevància fins un moment que s'ha estancat. És per això que des del club volen tornar a impulsar aquest esport, que afirmen que tenint o no tenint nivell, tu passes la mar de bé jugant. I és que per fer-ho han fet la celebració d'aquestes finals del Campionat Social de Billar a una i a tres bandes que han finalitzat aquest dimecres. De fet, un dels seus socis, en Gerard Blasco, ens explica quines modalitats s'hi poden jugar.
Hi ha tres modalitats fonamentals molt grans, que és el lliure, que és pues, fer la carambola tradicional, no? Tires la bola i ha de tocar la primera bola i la segona bola. Això està molt clar i és fàcil. Després tenim la modalitat de banda, que perquè compti la carambola, prèviament s'ha de tocar banda o entremig, abans de tocar la segona bola has d'haver tocat d'una banda. I això ho fa una miqueta més complicat i una mica més divertit.
I és que és divertit jugar al billar. De fet, aquestes finals d'aquest dimecres, on te van acollir aquestes dotzena de persones que van jugar tots entre tots i al final es van jugar a aquestes fases finals d'un billar a una i a tres bandes. Un billar, com deia Blasco, un pèl més divertit. Blasco explica quin ha estat el funcionament d'aquest campionat i quin és, sobretot, l'objectiu principal.
Aquesta vegada hem sigut 12 i la idea era jugar tots contra tots una partida a banda i una partida a tres bandes. Bé, aleshores, doncs, això ha donat ambient aquí al club, perquè clar, d'alguna manera han fet una mica de grup de WhatsApp i allà apuntaves, doncs, quan quedaves amb un, apuntaves, demà jugo amb en Lluís o amb l'Albert, i a tal hora, doncs, els altres que volien jugar ja sabien que podien jugar, doncs, més tard. Ja, no hi ha hagut, amb l'organització ha sigut perfecta.
Doncs aquest Club Villarolot que demana a la gent que vingui, que vagi, que s'atreveixi a jugar al billar a una, al billar a tres bandes o al billar tradicional, que també el billar americà, com es diu, que s'ha jugat també en tots aquests bars que coneixem aquí també a la ciutat d'Olot i, òbviament, arreu dels llocs on te puguis anar i on hi hagi un billar. Deixem enrere el billar, ara marxem amb el Club Tenis Taló Olot, que lluitarà contra 15 equips per convertir-se en el millor del país. El Campionat de Catalunya Absolut es jugarà aquest cap de setmana a Vic. Per rànquing, l'Olot a priori és el tercer millor equip d'aquest torneig, i és que no guanyar o no estar a la fase final d'aquest torneig, d'aquest campionat de Catalunya, seria un fracàs, ho explica el vicepresident del club, Xavi Selles.
Penso que tot el que no sigués fer podi en aquests campionats de Catalunya amb l'equip que hi portem, hauríem de considerar una miqueta el fracàs, no? Però amb moltes il·lusions, i amb ganes de que també arribi aquest cap de setmana i que ho puguem disputar i puguem tirar endavant.
El grup que li ha tocat al Club Tenista l'Olot és la Unió Esportiva Sant Cugat i els filials del Sabadell i el Mataró. Equips complicats que hi hagin en aquest campionat català, òbviament tots els ha de tenir respecte, però hi ha equips de superdivisió com per exemple el Borges, la Vall, i també hi ha el Tramuntana Figueres, que sempre posa les coses més que complicades.
L'afrontarem amb moltes possibilitats, amb moltes garanties, i anem amb l'Arnau Pons, i anem amb el Diego Pinho, i anem amb el Rafa de las Heras, i amb el Jordi Dot, jugador del segon equip. Pensem que amb aquests quatre jugadors hem de ser capaços de tirar endavant. El màxim rival serà el Borges, que ha completat una gran temporada de superdivisió amb tres jugadors nacionals, més un quart jugador del segon equip que també ha estat allà, el Francesc Herrera. Per tant, veurem una miqueta com van anant les eliminatòries.
Doncs veurem què acaba fent el Club Tenis Taló Olot, un club de tenis Taló Olot que en aquest sentit també hi ha dos jugadors que competiran a aquesta campionata individual. Per un costat, Arnau Pons, que queda exempt de la fase de grups, i Jordi Dot, que jugarà al grup 6 contra Joan Barbera del Sabadell i Antonio Gómez del Tramuntana. Les eliminatòries es duran a terme, com dèiem, a Vic, i es jugaran durant tot aquest cap de setmana. Seguim amb altres temes del nostre poliesportiu, i és que també tenim una cita important a la Josep Jou aquest diumenge a partir de 11:45 del migdia. L'hoquei Olot femení rep el Caldes, tercer classificat contra sisè classificat, 50 punts el Caldes, 59 l'Olot. I és que el Club Hoquei Olot ara mateix faria play-off per pujar a Nacional Catalana, la màxima categoria de Catalunya. Per què? Doncs perquè el Palau, que és el qui va segon i qui és qui faria play-off, no ho pot fer perquè ja té un equip a Nacional Catalana i per tant no pot pujar de categoria. Per tant, l'Olot seria qui aconseguiria posar-se en aquesta segona posició i per tant jugar aquests play-off per intentar pujar de categoria. I ara sí, seguim parlant d'altres notícies. Com dèiem, ens agrada recordar aquells moments on Hi havia aquells camps de sorra, aquells moments on hi havia aquelles sabates tan diferents a les d'ara, aquells moments on les equipacions dels diferents clubs esportius eren tan diferents a les que són ara, aquells moments on tots els que som joves recordem, no?, i no hem viscut pràcticament mai perquè ja hem nascut, no?, amb aquest futbol, amb els camps ja de gespa natural, de gespa artificial, amb aquestes sabates ja de multitac, aquest tipus de robes més apretades. Però recordar-ho és bonic, i recordar-ho amb els jugadors que havien jugat aquella època és molt més bonic. Això és l'objectiu, aquest és l'objectiu del Club Futbol Les Preses amb el torneig Garrotxa Legends, tornar a retrobar-se entre amics, companys i rivals de fa temps i compartir una jornada esportiva, però tot i que passi els anys, una jornada que segueix sent competitiva. I és que la cinquena edició del Legends amplia els horaris dels partits. A diferència d'altres anys, la jornada no es concentra només a la tarda, sinó que durarà tot el dia i tindrà 16 equips diferents de diferents comarques de Catalunya. Aquest torneig del Club Futbol Les Preses només permet jugar a jugadors de 40 anys o més, amb alguna excepció, i és que cada equip pot tenir dos jugadors sub-40, és a dir, que tinguin menys de 40 anys. Xavi Colomer explica algunes de les novetats, el president del club explica algunes de les novetats d'aquesta cinquena edició.
Hem repetit, excepte el Lloret, doncs, que no ha pogut venir, i al seu lloc, doncs, ha vingut la Badesenc, doncs, que l'any passat, doncs, no va poder venir, i així hem completat els 16 equips. Vol dir que penso que és un torneig que s'ha consolidat, i aquest any, doncs, intentem, doncs, canviar una mica el format en base a el que es havia demanat, doncs, als equips amb el que havíem fet, doncs, el torneig anterior, vale? I serà un torneig, doncs, que serà, doncs, de tot el dia, vale? I d'aquesta manera, doncs, els partits seran de més llarga durada, que és el que ens demanaven també, doncs, els equips participants, no?
Hi haurà 16 equips, com dèiem, hi haurà l'Olot, la Badesenc, el Camp de Bànol, el Brull, el Figueres, el Montagut, Santa Pau, Palamós, Banyoles, Llano, Sant Parenca, Vilobí, Bos de Tosca, Garrotxa, Les Planes i, òbviament, el club fundador, el Club Futbol Les Preses. Colomer explica les normes bàsiques per a poder-hi competir.
És de més de 40 anys, sí que hi pot haver dos jugadors que tinguin menys de 40 anys, i si un jugador fa 40 anys aquest any, doncs no compta amb aquesta excepció. Demanem, doncs, que això és difícil de controlar, però, doncs, que tots els jugadors hagin jugat amb l'equip, doncs, que participen, però, bueno, una cosa que això ja depèn de cada equip, doncs, que compleixi aquesta norma, perquè és molt difícil de complir, però sí que ho demanem.
Doncs aquest cinquè torneig Garrotxa Legends, que començarà des de les 10 del matí del camp municipal de Les Preses aquest dissabte, i s'acabarà també amb un post-torneig, amb una miqueta de música dels anys 80, dels anys 90, una música dens, que sonarà també un cop s'acabi aquest cinquè torneig Garrotxa Legends. El diumenge, 400 esportistes recorreran la zona dels Gelaguer i Sant Jaume de Llierca en una nova edició de l'Espardanyada. El recorregut és una de les novetats d'aquest any. Hi haurà dos, un de 16 quilòmetres i un de 8 amb diferents nivells. Tot i això, segons explica el president dels Estellats, de l'Associació Esportiva Els Estellats, que és l'entitat organitzadora, explica que és apte per tothom, ho diu Joan Soler, el seu president.
Existeixen les dues possibilitats, mai ens hem oposat a això, la gent la pot fer també corrent com caminant i pot triar el recorregut de 16 quilòmetres com el de 8. Es pot fer cadascun al seu ritme i a la seva manera. Està pensat per totes les edats, des dels més petits als més grans, i cadascú escolleix la seva dificultat.
El de 16 quilòmetres tindrà un desnivell de 550 metres i el més curt, el de 8, de 200 metres. Enguany, però, la novetat és la zona. Com dèiem, passarà per Argelaguer, la zona del Guilar, la capella de Santa Magdalena, i tornarà a Sant Jaume de Llierca. Aquest és un recorregut que no han fet masses i que també tenien ganes d'establir-lo, de tornar-lo a fer. 400 persones són les que la cursa preveu acollir aquest diumenge. L'objectiu de l'entitat organitzadora és el fet de seguir mantenint i consolidant aquesta cursa a la Garrotxa i, per què no, fer-la créixer any rere any. A més, com sempre, en aquestes curses, sobretot a la Garrotxa, és que la Garrotxa és molt solidària. De fet, un euro de cada inscripció es destinarà íntegrament a un colliga. Soler dona alguns consells per a totes aquelles persones que sigui la primera vegada que vinguin a fer l'Espardanyada.
Disfrutin. Que disfrutin, perquè hi ha una organització a darrere on han fet molt bona feina fent aquest manteniment de camins, de trialeres, i oferiran unes grans vistes tant a l'ermita del Guilar com a la de Santa Magdalena.
L'Espardanyada de Sant Jaume de Llierca d'aquest any, d'aquest 2025, sortirà a les 8 del matí d'aquest diumenge des de la zona esportiva de Sant Jaume. Els premis per als primers 3 corredors de la cursa masculina i femenina, això sí, de la de 16 quilòmetres, de la llarga, són de 80, 60 i 40 euros respectivament. Les inscripcions, pels que s'hagin despistat o pels que no hagin tingut temps, es podran fer també de forma presencial el mateix dia de l'inici de la cursa. Nosaltres avui deixem aquí, amb aquesta tàctica on hem repassat aquests primers moviments als despatxos de la Unió Esportiva Olot, on hem fet aquesta prèvia dels nostres garrotxins en els play-offs per intentar pujar de categoria. Des d'aquí desitjar moltíssima sort als nostres garrotxins, al Bosc de Tosca, al Sant Pere Martí, a la Vall d'en Bas i també a l'Hostoles. Hem repassat el tenis taula, l'hoquei femení, que té una cita amb l'història per intentar classificar-se per primera vegada en uns play-offs per pujar a Nacional Catalana. Hem parlat també del cinquè torneig Garrotxa Legends del Villar i també, òbviament, hem acabat amb les nostres sortides. Com sempre, hem acabat amb l'Espardenyada.